Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Les Nacions Unides adverteixen que si no acabem ràpid amb el petroli i el gas, entrarem a la fase d'extermini de la humanitat. Amb aquest missatge contundent, l'ONU pressiona els negociadors de la cimera del clima perquè la COP28 posi data a la supressió dels combustibles fòssils. Hamas s'atribueix l'atemptat amb 3 morts que hi ha hagut a Jerusalem i fa una crida a una escalada. L'atac palestí es produeix hores després de pactar una pròrroga d'un dia a l'alto el foc de Gaza, mentre els mediadors pressionen per allargar-ho més. El desallotjament de les dues cases ocupades de la plaça de la Bonanova de Barcelona es tanca amb 7 detinguts i sense incidents greus. Hi han intervingut uns 300 Mossos en un dispositiu policial que s'ha allargat unes 6 hores. Un mosso ha quedat ferit lleu. A Santa Coloma de Gramenet, un altre dispositiu policial ha desallotjat un edifici ocupat per 6 joves amb un desplegament d'un centenar d'agents més. L'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, no tanca la porta a acollir-se a l'amnistia. Entrevistat al matí de Catalunya Ràdio, Pujol ha defensat el pacte entre Junts i el PSOE i ha qualificat Pedro Sánchez de polític hàbil. Esquerra Republicana ha rebutjat que l'expresident i la seva família es puguin beneficiar d'aquesta mesura. La diputada de Junts, Aurora Madaula, continuarà per ara com a secretària segona de la Mesa del Parlament, però la presidenta de la cambra, Anna R., l'ha convidada a reflexionar sobre si ha de seguir ostentant aquest càrrec. Totes dues s'han reunit aquest matí per abordar la nova crisi oberta dins el partit. L'Agència Catalana de Consum multa 18 companyies aèries amb 700.000 euros per pràctiques abusives els últims 3 anys. Els recàrrecs en l'equipatge i l'incompliment de les devolucions durant l'època de la Covid encapçalen el rànquing de reclamacions. L'encariment dels preus es modera a Europa. La taxa d'inflació s'ha situat al novembre al 2,4%, el nivell més baix des del juliol del 21 i molt a prop de l'objectiu del Banc Central Europeu. Hi ha contribuït l'abaratiment de l'energia i el fet que la resta de productes s'han encarit menys que l'any passat. Simulacre de confinament químic aquest matí al polígon nord de Constantí, al Tarragonès, hi han participat 400 empreses i els seus 3.000 treballadors i tots els equips d'emergències. Triomf català en les nominacions als Premis Goya. 4 títols amb forta presència catalana, 20.000 espècies d'abejas, La Societat de la Nieve, Saben aquel i Un amor es colen en la categoria de millor pel·lícula i 6 catalans com Leia Costa, David Verdaguer i Enric Auqué opten a l'estatueta per la seva interpretació. Els esports.
A les 3, Barça d'Etoile Levallois, segon partit de la Ronda League de la Champions de futbol sala, l'equip està obligat a guanyar. A la Champions d'handbol a 6:45 vespre en Barça i avui comença la fase de grups de la Champions masculina d'hoquei patins amb Calafell, Barça, Reus i Lleida. En futbol a l'Europa League, Esparta de Praga, Betis i Villarreal, Panathinaikos.
I el temps, migdia, amb pluges febles cap al nord-oest, que a partir del vespre s'estendran d'oest cap a est. Les més abundants al Pirineu i Prepirineu Occidental, cota de neu als 2.600 metres. Atenció a les màximes disparades a les comarques de Barcelona i Girona i vent fort del sud-oest, valors entre els 22 i els 25 graus. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Matí intens de seguiment del desallotjament de dues cases ocupades a la plaça Bonanova de Barcelona. Els Mossos han detingut 7 persones, 6 homes i una dona, que eren dins del Cubo i la Ruïna, una operació complicada on han participat uns 400 agents dels Mossos que han acabat traient les persones que s'havien situat a la teulada. Hem vist com han actuat dins d'una gàbia per evitar ser ferits, per protegir-se del llançament d'objectes, i un cop acabada l'acció, ara es vigilen les possibles manifestacions de protesta que es puguin convocar durant el que queda de dia. Anirem al polígon nord de Constantí, al Tarragonès, on s'ha fet un simulacre de confinament químic. Hi han participat 3.000 treballadors de 400 empreses i tots els equips d'emergència. I aquest cop s'ha desplegat la unitat especialitzada que ja va entrar en vigor just després del greu accident de l'empresa Iqoxe. Aigua Ter Llobregat ha aprovat els convenis de connexió a la seva xarxa d'abastament d'aigua a 8 municipis de l'Anoia. Unes obres que començaran l'any que ve, per tant, no és fàcil que comenci ara, i que, de fet, no s'acabaran fins al 2025. És una altra mesura de futur per minimitzar els efectes de la sequera, ja que aquests municipis s'abasteixen de recursos propis que també s'estan acabant. La Generalitat ha comprat 137 habitatges de la Sareb que destinarà a lloguer social. Hi ha una inversió global de prop de 10 milions d'euros, 9,6 en concret. Són pisos a Valls, a Constantí, i el paquet més gran, prop d'un centenar de pisos, doncs en un mateix edifici, a Vilanova i la Geltrú. I també durant el programa anirem al Maresme per conèixer un matrimoni que ha aconseguit, per dir-ho d'alguna manera, convertir un problema en una solució. Quan t'entren senglars a dins del teu recinte, doncs els fas matar amb un caçador, certifiques que l'animal doncs, és bo per al consum humà i en fas canelons. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
De seguida us expliquem doncs, com ha anat tot aquest matí intens de negociacions i del desallotjament d'aquestes dues cases ocupades a la Bona Nova de Barcelona, però abans aquesta crida a la fi dels combustibles fòssils que s'ha fet durant la inauguració de la cimera del clima de Dubai. Tant el president de la conferència, el sultà Al-Jaber, com el secretari de Canvi Climàtic de Nacions Unides, Simon Steele, han subratllat la importància d'incloure aquest punt en el text final si realment ens volem garantir el futur. Amb aquestes paraules parlava als negociadors, als dirigents de l'ONU.
Si no marquem el final de l'era dels combustibles fòssils, tal com la coneixem, haurem de donar la benvinguda a la nostra fase terminal i haurem escollit pagar-ho amb les nostres vides.
Més clar, l'aigua, en els 15 dies de negociacions que comencen avui, s'han de revisar els avenços aconseguits des de l'acord de París i fixar nous objectius per frenar l'escalfament del planeta, que s'acosta perillosament al grau i mig. Segons l'ONU, amb els compromisos que hi ha actualment sobre la taula, arribarem als 2,5 o fins i tot als 2,9 graus. De la COP28 també se n'espera que avanci en la concreció de com ha de ser el nou fons per compensar les pèrdues i els danys que el canvi climàtic provoca als més vulnerables. Doncs dit això, aquesta última hora, doncs ens traslladem a la plaça de la Bona Nova de Barcelona. 7 detinguts en aquest operatiu amb 300 Mossos de totes les seccions i una agent ferida molt lleu. És el balanç de les 6 hores que s'ha trigat a desallotjar les dues finques emblemàtiques de la plaça Bona Nova. Es tracta del Cubo i la Ruïna, que feia més d'11 anys, 11, que estaven ocupades. Durant tot el matí hem tingut allà una unitat mòbil amb la Maria Núria Rebella i el suport tècnic del Dani Batxeller. Maria Núria, bon dia.
Hola, bon dia.
Al final ha calgut la intervenció dels bombers per poder acabar aquest desnonament, oi?
Doncs sí, de fet ha calgut la intervenció d'un vehicle amb autoscala i cistella per despenjar l'ocupa que era la façana del Cubo i els altres tres que estaven a la teulada de la Ruïna. Ha sigut l'operació de més risc que s'ha fet durant tot el dispositiu, com ha reconegut la comissària Montse Struc.
Ens ha costat sobretot al final perquè aquestes persones s'han posicionat sobretot al tema de la teulada. Com ja hem vist, estaven a teulada i, per tant, el procedir a treure'ls ha estat més un tema de rescat pràcticament que un tema de desallotjar a nivell de, el que podríem dir nosaltres, resistència passiva.
Els 7 detinguts estan ara en dependències policials. Se'ls atribueixen els delictes de desobediència, resistència i atemptat. I és que han llançat de tot els Mossos, fins i tot líquids que no sabien si eren inflamables o no.
Perquè realment la resistència l'hem trobat física, però no de persones. La resistència de persones l'hem trobat a dalt i sobretot la resistència a impedir que nosaltres entréssim. Sobretot amb els llançaments, amb la caiguda de líquids, hem tingut fins i tot, hem activat el TEDx en un moment donat perquè ens havien llançat algun líquid i no sabíem si aquest líquid podia ser inflamable o no inflamable.
Finalment, no era cap líquid inflamable, també els han llançat coixinets de cer, tot i que els Mossos, per entrar al recinte, han fet servir una gàbia de ferro per protegir-se. Un dispositiu que la comissària ha dit que era proporcionat per la informació que tenien prèviament, però que s'ha sorprès que només hi hagués 7 persones a dins de les dues cases.
Mm-hmm. Escolta, Maria Núria, els veïns com han viscut aquest desallotjament?
Doncs la veritat és que pocs veïns fent el xafarder, alguns des del balcons, altres des de la plaça, però tots d'acord en que finalment es fes aquest llançament, que és el tram final del desallotjament d'unes cases ocupades, com deies, des de fa 11 anys.
Ara tancaran i si volen tornar a posar, s'hi tornaran a posar, i aquí no passa res, té aquests en dispositiu aquí impressionant, que això costa un fotimer de calés.
Hauria d'haver fet molt abans, però vaja, ja era una qüestió de que poguessin sortir aquests ocupes, que a més se sap que incapaven altres usuaris dels carrers.
Yo no digo que sean ni buenos ni malos, porque todos somos. Delincuentes no son, ni vulnerables tampoco. Aquí hay mucho de todo.
Els Mossos han parlat també amb els propietaris de les cases, majoritàriament és la Sareb, el Banc Dolent, perquè ara faci les obres i el que calgui perquè ningú hi pugui tornar a entrar.
Gràcies, doncs, Maria Núria Rebella. Bon dia.
Bon dia.
Doncs l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, considera un èxit aquest operatiu policial per desallotjar aquestes dues cases ocupades i fa una crida a la tranquil·litat dels veïns. Barcelona, Jordi Corbalan.
L'alcalde agraeix la professionalitat dels cossos de seguretat per l'èxit de l'operatiu i anuncia que l'Ajuntament estudiarà ara l'estat dels edificis.
Faig una crida a la tranquil·litat dels veïns i les veïnes de la zona de la Bonanova, del districte de Sarrià i del districte de Gràcia. I en aquests moments estem avaluant la viabilitat tècnica dels edificis per prendre després les decisions corresponents.
Collboni referma el compromís del consistori de garantir la convivència i la preservació dels béns.
Garantir la convivència, el respecte a les normes i a preservar aquells béns que tenen una utilitat pública o privada, però que tenen una utilitat i que, des del punt de vista de la garantia de la convivència i de la propietat, els cossos de seguretat i l'Ajuntament garantiran.
L'alcalde ha visitat a primera hora del matí el centre de comandament municipal, on es coordinaven els serveis municipals que s'han desplegat a la zona, Guàrdia Urbana, bombers i equips de neteja.
Doncs els Mossos d'Esquadra també han desallotjat aquest matí la casa ocupada a Estudi Nou, a Santa Coloma de Gramenet, on hi havia, en aquest cas, 6 joves ocupants, Arnau Baquer.
Sí, malgrat que no hi ha hagut detinguts, el desallotjament s'ha saldat amb 2 agents lleument ferits. Segons fonts policials, els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la policia local, han acordonat la zona a 5:45 del matí i a 9:00 tocades, amb la presència de la comitiva judicial. Els agents han aconseguit controlar l'edifici. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat en total un centenar de policies durant tota la jornada. Asseguren que s'han trobat una vintena de manifestants que els han rebut amb barricades. Tot i que no hi ha hagut incidents destacables, 2 dels 6 ocupants s'han encimentat en unes de les extremitats en un bidó per oposar resistència. Ara mateix els agents esperen que els serveis municipals arribin per tapar i bloquejar els accessos de l'edifici.
Ocupacions com les que hem explicat són sovint fruit de la falta d'habitatge assequible per molts sectors de la societat. Per intentar revertir aquesta situació, ni que sigui parcialment, la Generalitat ha comprat 137 habitatges de la Sareb que destinarà a lloguer social. Aquí hi ha una inversió global de 9,6 milions d'euros. Aquests habitatges de l'anomenat Banc Dolent estan situats a Vilanova i la Geltrú, Valls i Constantí. De fet, el paquet més gran són els 98 pisos d'un mateix edifici de Vilanova. Es tracta d'una promoció inacabada que va fer fallida, atenció, l'any 2007. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
A Montse, per quan s'ha fet la compra de Vilanova?
La Generalitat ha pagat 7 milions d'euros, la meitat de preu de mercat, i caldran 7 milions d'euros més per acabar-los i arreglar-los durant els pròxims 2 anys. Es tracta d'una gran construcció de la Rambla Sant Jordi que des de fa 15 anys està tancada. La constructora va deixar en part inacabades les instal·lacions d'alguns dels pisos i mai s'hi ha viscut. La consellera Esther Capella ha explicat que la compra de pisos per destinar l'ús a lloguer social és una de les vies que prioritzen.
98 habitatges aquí a Vilanova i la Geltrú que hem adquirit, com deia, a la Sareb, són un pas més cap a aquests 1.500 habitatges de compra directa que ens vam comprometre que el president de la Generalitat fa 8 mesos posava sobre la taula dient 2026, 10.000 habitatges.
Després s'adjudicarà el seu lloguer a preu assequible entre els demandants d'habitatge social, entre els quals hi ha joves, persones grans, famílies i persones amb dificultats. L'alcalde Juan Luis Ruiz s'ha mostrat molt satisfet.
Però és una molt bona notícia davant també del mercat molt tensionat que tenim a la nostra ciutat. No? Amb l'adquisició d'aquests pisos estarem al voltant d'uns 400 habitatges públics entre l'Ajuntament i la Generalitat. És totalment insuficient.
La consellera s'ha queixat que el govern central no cedeixi els pisos de la Sareb sense cost a la Generalitat perquè diu que ja s'han pagat una vegada amb diner públic quan es van rescatar els bancs l'any 2008 i es va crear la Sareb per comprar totes aquestes promocions que havien fet fallida.
Hem arribat a un punt a un quart de dues. Moment de saber com tenim la circulació i el transport públic. Marilu García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs pel que fa a les carreteres, després d'un matí en què hi ha hagut moltes incidències, ara només n'hi ha una de nova, un accident a l'inici de la Ronda de Dalt, a l'altura de via de la sortida 2 en direcció al Nus del Llobregat, a l'altura de via Júlia, que talla un carril i que provoca retencions des del Nus de la Trinitat i per darrere a la B20, a la Pota Nord, hi ha aturades des de Badalona i fins al Nus de la Trinitat. També lentitud i aturades a la Ronda Litoral des de Poble Nou fins la Barceloneta en direcció Llobregat. I pel que fa a la resta de carreteres i autopistes catalanes, a l'autopista AP7, encara un carril tallat a l'altura de Freginals, al Montsià en sentit nord, on ahir a la tarda vespre van topar dos camions. Encara estan netejant la calçada. I també hi ha complicacions a la C25, l'eix transversal, a Arbúcies en direcció Lleida, un sol carril obert a la circulació a causa d'una altra col·lisió que ha passat fa poca estona. Pel que fa a la situació del transport públic, segons informen les diverses empreses operadores, es manté sense noves incidències. Més informació al punt de les dues.
Doncs ens falta el temps. La previsió per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
La tarda ens ha de portar l'acostament del front i temperatures notablement elevades al país, però sobretot amb diferència al litoral i prelitoral de la meitat nord de Catalunya, Costa Brava, Costa Barcelona. En aquests indrets els observatoris poden tenir màximes de 22 a 25 graus. S'aniran nuvolant d'oest a est, pluges dèbils d'oest a est, avançant la tarda vespre, i al Pirineu podran augmentar moderades i fins i tot entre el vespre i la nit abundants el que és la Vall Fosca, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà o l'extrem sud de la Vall d'Aran. Atenció a la cota de neu altíssima, 2.600 metres. I de cara a demà és molt probable que nevi per sobre de 1.600 metres al matí, 1.200 a la tarda, amb precipitacions al terç nord i més clarianes cap al sud. Baixarà discretament la temperatura, però es notarà, i de cara al cap de setmana aquest descens serà més notable, ja sense precipitacions.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Aquest matí s'ha fet el primer simulacre d'accident de risc químic en el marc del Pla Secta, gestionat íntegrament des del Centre de Coordinació Operativa SECAT de l'edifici del 112 Reus, al Baix Camp. Ha afectat el polígon industrial nord de Constantí, al Tarragonès, i 400 empreses amb els seus 3.000 treballadors i tots els equips d'emergències, que són uns aproximadament 150 efectius. Doncs marxem cap a Reus, a l'edifici del 112, on hi tenim a Manel Sastre. Bon dia, Manel.
Hola, Marta, bon dia.
I acaben de fer just la valoració de com ha anat tot, no?
Sí.
Què han explicat?
Ara mateix s'ha acabat. De fet, portem gairebé una hora de retard respecte a l'hora prevista i és que s'ha allargat una mica més, bàsicament per la coincidència amb l'accident químic que hi ha hagut al Vallès aquest matí, que ha coincidit amb aquesta pràctica, aquest simulacre que es feia aquí. Un exercici que ha consistit en la simulació d'un accident en una empresa de tractament de residus en què hi han intervingut 150 efectius dels diferents serveis de seguretat d'emergències i, a més de voluntaris dels ajuntaments, de ciutadans de Constantí que s'han confinat també en els llocs pròxims. Un accident que ha simulat la generació també d'un núvol tòxic i l'atenció i evacuació d'un parell de persones ferides. Des d'aquí al SECAT de Reus, on som, s'ha coordinat tota aquesta gestió d'emergència, des de l'activació de les sirenes, l'enviament dels SMS a la zona afectada i també la comunicació amb ajuntaments i la gestió de tot el personal del SEM, dels bombers i dels Mossos d'Esquadra que han intervingut. Marta Cassany, la directora general de Protecció Civil, explicava fa uns moments que en general ha funcionat bé tota aquesta primera activació des d'aquí, en lloc de fer-ho des de Barcelona com passava fins ara, i ha explicat que si hi ha hagut una mica de retard en algunes de les actuacions ha sigut per aquesta coincidència amb l'accident real de la demarcació de Barcelona.
I, per tant, ha funcionat perfecte. L'únic que hem de dir és que, com que simultàniament hi ha hagut una emergència real, doncs a lo millor no hem anat amb la puntualitat que haguéssim volgut, perquè en el moment que ha entrat l'emergència, prioritàriament s'havia doncs, d'atendre l'emergència.
Protecció Civil vol provar com volia provar, de fet, com actuaven els treballadors de les empreses pròximes. Què és el que haurien de fer? Bàsicament, confinar-se quan s'activen les sirenes i tots els telèfons mòbils de l'àrea afectada, rebent aquests SMS al començament i a l'acabament de l'emergència. Tot això ens diuen que ha funcionat força bé. Àngel Xifré, que és el delegat del Govern de la Generalitat de Tarragona, parlava també sobre com ha vist ell que ha funcionat el simulacre.
Que ens ha servit tot aquest simulacre i la seva preparació, sobretot per conscienciar els treballadors i les empreses que estan a la vora de tipus d'empreses que tenen risc alt de ser ESO, doncs que siguin copartícips de que si hi ha una situació de risc, doncs siguin capaços d'entendre o fer allò que correspon si hagués un cas, en aquest cas és un accident real d'activació doble secta.
De fet, algunes empreses han aprofitat per testejar els seus plans interns d'actuació davant de situacions d'emergència. L'exercici ha estat seguit també per alguns alcaldes aquí a la sala de coordinació i per membres dels sindicats que s'han queixat de falta d'informació prèvia en algunes empreses de la zona afectada.
Doncs aquest accident que et referies, Manel, és un núvol tòxic que hi ha hagut aquest matí al polígon Can Magre de Santa Eulàlia de Ronçana, això és Vallès Oriental, però, segons Protecció Civil, és un núvol tòxic que ara mateix ja s'ha dispersat i que ha fet, efectivament, doncs, que es posés en marxa aquesta alerta del Pla SECCAT. Gràcies, Manel, bon dia.
Bon dia.
Doncs entre els recursos que avui s'han activat, ara ens explicava el Manel Sastre, hi havia aquesta unitat del SEM especialitzada en risc químic. Enric Carboigas, bon dia.
Hola, bon dia.
La pregunta, des de quan està operativa Tarragona?
Doncs aquest servei es va començar a planificar al Camp de Tarragona després de l'accident d'Iqoxe, això és l'any 2020. De fet, forma part d'aquell paquet de compromisos que va adquirir el govern arran de l'incident que va causar 3 morts. Ara ja està operativa la de Tarragona. De fet, és la primera UIS, Unitat d'Intervenció i Suport del SEM, descentralitzada del país. Té la seu a l'edifici 112 de Reus, al Baix Camp, i està especialitzada en risc químic. La formen un vehicle lleuger, amb un tècnic i una infermera, un furgó logístic i també un coordinador al centre d'emergències. El cap de l'àmbit de serveis especialitzats del SEM, Joan Carles Gómez, ens ha explicat que són els primers d'arribar i organitzar la intervenció.
La idea és que quan bombers arriba, que de seguida que es giri vegi ja el SEM a la seva vora, i això és l'objectiu d'aquesta unitat. I si arriba primer aquesta unitat que encara no ha arribat bombers, que tingui la capacitat d'analitzar el risc i assenyalar a les nostres unitats l'actuació que han de fer fins que no arriba el responsable de la intervenció, que és el cos de bombers en aquestes situacions.
Bé, la immediatesa és clau. Per això, segons Gómez, és important tenir una unitat descentralitzada al territori per arribar abans al punt de l'incident. Ells no s'encarreguen d'evacuar afectats, coordinen i fan les primeres atencions sobre el terreny.
Porten estació de descontaminació petita per descontaminar primers afectats que es puguin rescatar per part de bombers. Si calgués descontaminar els intervinents, els propis bombers, si hi hagués alguna afectació, tot i que bombers també disposa del seu material. Amb la qual cosa, amb un incident químic s'activaria aquest vehicle lleuger. Fixeu-vos que no porta llitera perquè ells no han de traslladar. Ells fan aquesta funció d'enllaç amb bombers sobre el terreny.
Deixen destacar que des que es va desplegar ha actuat en una trentena d'emergències químiques com ara fuites o incendis de productes químics com el que precisament l'any passat va obligar a activar el Pla SECCAT a Constantí.
I quantes unitats d'intervenció i suport del SEM hi ha al país?
A veure, el SEM té 4 unitats d'intervenció i suport a la seu central a l'Hospitalet de Llobregat, però té capacitat per activar-ne fins a una desena. Estan preparades per treballar cos a cos amb els bombers i els Mossos. Per això, a banda d'atendre emergències químiques, també s'activen en casos d'incidències amb un risc afegit. Ens estem referint, per exemple, a accidents amb moltes víctimes, explosions, incendis, baralles, tirotejos, gent atrinxerada o fins i tot grans manifestacions.
La Diputació de Barcelona aprova avui els pressupostos més importants de la seva història. Són gairebé 1.244 milions d'euros, que representen un increment de més del 14% respecte a l'any anterior. L'objectiu d'aquests comptes és evitar que cap dels 311 municipis de la demarcació, sobretot, o especialment els més petits, es quedin enrere en un context d'inflació i de turbulències en l'àmbit internacional. Pilar Díaz és la diputada de Serveis Generals i Transició Digital.
Perquè 8 de cada 10 euros van directament als municipis, als ens locals, i a partir d'aquí a fer polítiques dirigides a les persones. Per tant, uns pressupostos que persegueixen la sostenibilitat social, la sostenibilitat ambiental i també la sostenibilitat econòmica.
Per al 2024, els números de la Diputació de Barcelona contemplen una partida de 25 milions d'euros per combatre la sequera i 46 milions per al manteniment de les carreteres. Doncs això que sentiu és el vídeo que va gravar un veí de l'agressió d'un home a una conductora d'autobús dimarts al vespre. L'home ha passat aquest matí a disposició judicial. La policia continua investigant els fets, mentre que la conductora ja n'ha presentat denúncia. Girona, Clara Jordan, què va passar exactament?
Doncs mira, els fets van passar cap a 8:45 del vespre de dimarts. La discussió hauria començat quan l'home va pujar a l'autobús a Sant Esteve d'en Bas i es va negar a pagar el bitllet al seu fill de 4 anys amb l'argument que li estaven tramitant la targeta que permet viatjar gratuïtament. La conductora va explicar-li que si encara no tenia la targeta havia de pagar. L'home finalment hi va accedir després de la discussió, però durant el trajecte no va deixar d'increpar-la i quan anava a baixar de l'autobús, ja Olot la va agredir. Ella es va defensar amb un esprai de pebre i va trucar a la policia. L'home, que anava visiblement begut, va baixar del vehicle, però va seguir cridant i clavant cops i en va fer malbé també les portes. El que sentíem recull aquest moment abans que arribés la policia local, que va aconseguir calmar-lo i el va identificar. La companyia de transports per la qual treballa la dona ja ha anunciat que l'acompanyarà en tot el procés.
Per primera vegada, la sequera acumulada ha obligat al Parc Natural del Cap de Creus a posar aigua residual en una de les basses preparades perquè els amfibis s'hi puguin reproduir. Laia Claret s'ha anat fins al Port de la Selva i a una d'aquestes basses en concret. Com està i què s'hi ha fet exactament?
Sí, doncs mira, m'he anat a la bassa de Mas Ventós i està completament seca del tot. Clar, ara és l'època en què les femelles d'amfibi busquen on pondre els ous i necessiten aigua permanent. Els amfibis són un grup d'espècies que estan en regressió perquè tenen moltes amenaces, com el caranc americà, per exemple, espècie invasora. Però fa temps que s'hi afegeix la sequera persistent. Ho detalla Pons Feliu, director del parc.
De fet, aquest any és un any extremadament dolent. Estem parlant que tenim unes xifres de pluviometria d'uns 100-150 litres per metre quadrat en l'àmbit de Cap de Creus, que és el que equivaldria a un clima semidesèrtic. Estem parlant d'una sequera que és acumulada, no és només aquest any, sinó que és el tercer any consecutiu que tenim dèficit d'aigua.
És una bassa d'uns 10 metres de llarg per 5 d'ample i està preparada per la reproducció d'aproximadament unes 7 espècies, com ara la salamandra, el tritó verd o diversos gripaus. El que es fa és agafar aigua d'un dipòsit que hi ha uns 300 metres de la bassa. Amb un camió dels bombers la treuen d'un dels diversos punts de subministrament que tenen al parc i amb la mànega la posen a la bassa. Els amfibis no necessiten gaire aigua per la reproducció, però sí que cal que hi sigui uns dies. La quantitat la detalla Eduard Ortega, cap de l'equip del grup especialitzat en prevenció d'incendis dels bombers de Vilamalla.
En el dipòsit hi ha uns 100.000 litres que es van emplenar abans de la campanya d'incendis i dels quals se n'ha tret 3.000.
I important, és una aigua que no serveix per beure, com detalla Feliu.
En aquest cas és aigua provinent de la depuradora de Port de la Selva, que aquesta aigua és residual, que no tindrà ús de boca potencial i per tant li donem un nou ús ambiental.
La iniciativa s'ha fet de la mà amb la Societat Catalana d'Herpetologia, és a dir, científics experts en amfibis.
Ja ho sabeu, fa massa temps que no plou i tota idea és bona per invocar la pluja. Doncs bé, aquesta tarda, a la catedral de Vic, es farà un toc de campanes manual per demanar simbòlicament que plogui, aprofitant que dilluns és Santa Bàrbara, una de les patrones dels campaners. Nàtia Adella, aclareix-nos coses. Antigament no es feia servir, pel contrari, aquest toc de campana?
Doncs sí, Marta, això mateix, ben observat. La tradició el que diu és que quan venia mal temps s'invocava a Santa Bàrbara perquè la tempesta no fes mal als cultius. Es creia que el so de les campanes tenia el poder de trencar i desfer els núvols i allunyar també el dimoni. De fet, ara la cosa està tan fotuda i a tanta sequera que han pensat donar-hi un tomb i de manera simbòlica fer servir el toc de campana que fa un any es va declarar Patrimoni de la Humanitat per demanar que plogui. Això sí, sense que faci mal. En realitat, antigament també hi havia certs rituals per invocar la pluja. El fet és que un dels 12 campaners de la catedral de Vic, el David Iglesias, amb qui, no sé si ho recordeu, vam parlar amb ells fa un mes sobre la recuperació d'aquesta tradició, doncs m'hem volgut deixar clar que es tracta d'un toc simbòlic, una mena de recreació de caire simpàtic.
Per donar-li un cert sentit, vam dir com que el dia 4 de desembre Santa Bàrbara, que és una de les patrones dels campaners, doncs ho associem a fer un toc en honor a Santa Bàrbara, que es feia servir per teòricament per allunyar les tempestes, no fessin mal als camps, i en aquest cas el farem a l'inversa, per intentar que plogui.
De fet, la iniciativa l'ha proposat el Museu Episcopal de Vic per donar el tret de sortida a la trentena d'actes que es fan per la prèvia del medieval, una agenda específica més en clau local prèvia al mercat medieval. A veure si el repic de campanes aquesta tarda serveix d'alguna cosa i arriba una mica de pluja, que bona falta fa.
Amb un 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Avui s'ha presentat un projecte pioner a nivell mundial, dissenyat a Catalunya, per produir neu de manera més sostenible. Tenint en compte les previsions del canvi climàtic i els fenòmens de sequera, doncs fa servir menys aigua i també menys energia. Barcelona, Joan Garcia, qui l'ha presentat i en què consisteix?
L'han desenvolupat Ferrocarrils de la Generalitat i el Consell Superior d'Investigacions Científiques. I a diferència de la tecnologia aplicada fins ara, que fa servir només aigua com a matèria primera per crear neu, aquest projecte simula el procés natural de mineralitzar l'aigua. És a dir, unir les gotes d'aigua amb partícules, com les que hi ha a l'atmosfera que interactuen amb els núvols i fan ploure. En aquest cas, s'uneixen les gotes d'aigua amb minerals del grup dels feldespats, que són abundants, per aconseguir un nucli, que és el que forma la volva de neu més ràpidament, amb més consistència i a menys temperatura. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Toni Segarra, descarta que aquest projecte, que compta amb el suport de fons europeus, pugui veure's afectat pel decret de sequera del govern.
Per tant, tot sembla que el decret de sequera no es trucarà. Per què? Perquè no produïm, no necessitem aigua de boca i, per tant, no afectem a les necessitats d'aigua locals i perquè, a més, amb aquesta activitat econòmica, com ho deia jo al principi, repercuteix en una activitat econòmica al territori que també és molt necessària.
Ferrocarrils de la Generalitat replica la crítica que les seves estacions de muntanya siguin grans consumidors d'aigua. Expliquen que gestionen un cicle tancat on emmagatzemen aigua del desgel que també s'utilitza pel territori i donen la dada que el volum d'aigua que les estacions del grup utilitzen en tot un any equival a la necessitat de Barcelona en un dia.
Escolta'm, Joan, i on es començarà a aplicar aquest nou sistema?
Doncs després d'haver-se aprovat amb èxit al laboratori, ara s'introduirà a les estacions d'esquí, començant per la Molina, aquesta temporada, i l'any que ve s'estendrà a 3 estacions més del grup. Una serà Buitaüll.
Això de cara a la pròxima temporada. Parlem d'aquesta, les estacions d'esquí de Lleida preveuen vendre 1,5 milió de forfets, igualant el rècord històric de fa 2 anys. Tot i l'optimisme, ara per ara només està oberta Baqueira Beret i la resta no saben quan podran començar la temporada, tot i que confien a poder-ho fer pel pont de la setmana que ve. Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Aquest optimisme que dèiem el comparteixen des del Patronat de Turisme de la Diputació i què els fa ser així d'optimistes?
Doncs, d'una banda, que diuen des de la pandèmia s'han incrementat el nombre de forfets venuts, una tendència que volen mantenir. De l'altra, que les reserves d'allotjaments turístics s'han avançat més de l'habitual i també perquè confien que nevi i faci fred. Juan Antonio Serrano, vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.
S'han començat a fer reserves molt més aviat de lo que és habitual. Quan normalment començaven a fer-se reserves al voltant del mes de setembre, octubre, al començament, aquest any s'han començat a fer reserves a l'agost i al juliol. I, bueno, les previsions de neu no les saps mai quan succeiran, no? Però en principi també hi havia unes bones previsions.
Unes previsions que contrasten, si mirem els mapes, amb la situació actual.
Exacte, i és que només, com deies, està oberta Baqueira Beret i estacions del grup de ferrocarrils com Espot Esquí i Port Ainer ajornen l'inici de la temporada previst, confiant, com la resta, que nevi i faci el fred necessari d'aquí al dia 5 de desembre per poder obrir pel pont de la setmana que ve. I és que cal tenir en compte que, tot i que Baqueira està oberta, la zona practicable és petita, és mínima. Pep Casasalles n'és el director de màrqueting.
Que els bruixos no són partida de coets, no? Tenim entre 10 i 30 centímetres, però bueno, ja començar la temporada, que la gent ja pugui vindre a esquiar, que es tregui aquesta espineta i ja donar aquest caliu d'hivern, doncs ja ens agrada.
4 xifres per acabar. Les 11 estacions de Lleida han invertit 17,6 milions d'euros, 13 dels quals són de Baqueira. La temporada passada van generar un impacte econòmic de 280 milions d'euros i 2.750 llocs de treball directes i aquesta temporada preveuen 135 dies d'esquí, fins al tancament de la temporada previst per al 7 d'abril.
Doncs creuem els dits perquè així sigui. Gràcies, Pere Joan. Bon dia.
Bon dia.
Això que sentim, doncs, són protestes. Són els temporers d'hivern que viuen en autocaravanes a la Vall d'Aran que avui s'han mobilitzat per primer cop en contra de les condicions en què han de viure. Ha estat a Salardú, davant les portes de l'Ajuntament de Naut Aran, i inicien així un seguit de mobilitzacions que diuen que volen que durin tot l'hivern. Anem cap a Salardú. Sofia Cabanes, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Per què protesten, Sofia?
Doncs d'entrada denuncien que les noves àrees proposades per l'Ajuntament no compleixen les condicions adients per poder viure. En setmanes punta poden arribar a ser fins a 200 temporers en autocaravanes i, segons denuncien, les àrees assignades o bé es troben en zones inundables o són prats inclinats i, a més, no disposen de lavabos o aigua corrent. Ho explica la Júlia.
Si se'ns dona una esplanada, posar un lavabo, posar un lloc o unes bessures, posar alguna cosa, perquè és el que diem, al final també estem aportant nosaltres coses a la vall.
Todos Somos Vaqueira, que és com s'anomena este col·lectiu, assegura que molts d'ells fa anys que venen aquí a l'hivern, però asseguren que enguany, amb les condicions actuals, els serà molt difícil poder-se guanyar la vida. Ho diu l'Alberto.
Siempre había estado en el parking de 1500 con mi autocaravana y bueno, ahora no creo que pueda hacerlo, no sé muy bien cómo lo voy a hacer para poder atender a mis dos trabajos, sobre todo el trabajo de camarero por la noche.
Com deies al principi, Marta, la protesta d'avui, que ha reunit una trentena de temporers, ha estat la primera, però no serà l'única. Dissabte han convocat una marxa lenta de 8 a 10 del matí entre Arties i Vaqueira. La Liz serà una de les participants.
Lo que vamos a hacer es alargarlas, es decir, durante toda la temporada, cada X tiempo, en fechas señaladas, ir haciendo más y más manifestaciones, concentraciones, marchas lentas, para que se nos escuche y se nos dé una solución.
Els temporers demanen poder-se reunir amb l'alcalde i consensuar solucions, però asseguren que fins ara se'ls ha negat esta oportunitat.
Gràcies, Sofia Cabanes, bon dia.
Adeu, bon dia.
Hem parlat moltes vegades, i en aquest programa, pràcticament, amb especials i tot. Hem parlat de la gran proliferació de porcs senglars, dels danys als camps de cultiu o les batudes i els accidents que provoquen a les vies. Doncs avui ens ho mirarem des d'una altra òptica, si ens permeteu. La d'un matrimoni del Maresme que viu amb aquests animals a tocar i, quan pot, el serveix a taula en forma de canelons. A Catalunya no hi ha gaire consum de menjar senglar i aquesta carn es ven en bona part a l'estranger. Anem cap a Arenys de Mar, on hi tenim la Marta Vallès. Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
Marta, s'ha anat a veure la Joaquima i en Joan Miquel. Explica'ns per què.
Doncs mira, hem vingut aquí perquè, com altres famílies que viuen a prop del bosc, ells també s'han trobat senglars fins a la porta de casa.
Els senglars han anat baixant cap aquí baix per la pressió de l'autopista, per la pressió de la cacera que tenen per munt. Llavors aquí a casa, des de fa 10 o 15 anys, els senglars ens han visitat. Quan jo vaig matar el primer aquí dintre casa, 8 o 9 anys, veig un de tant en tant. Fa 15 dies, aquí darrere casa, amb dues hores em van matar 6.
Aquí els senglars també els han causat problemes i perd com en altres punts del país.
La vinya d'aquí la vam abandonar i hi ha hagut molta gent cap al cantó entre Arenys de Mar i Caldetes que ha abandonat les vinyes perquè els senglars els hi entraven.
Però en el seu cas, la paraula porc senglar també ens porta fins a taula, perquè la Joaquima fa anys que elabora uns canelons de porc senglar per llepar-se els dits. Ho confirmen familiars, amics, veïns que han tingut el plaer de tastar-los. Hi ha canelons de carn, de peix, de verdures i a casa seva els de porc senglar.
Està molt bo. Nosaltres cada vegada que hem tingut aquí convidats han al·lucinat perquè és un altre gust, una altra textura, és diferent. Per fer el canelo el deixo 3 o 4 hores amb aigua perquè perdi la sang i llavors ho rosteixes. Rostit, picat i fet el canelo normal. L'última vegada que vaig fer canelons en vaig fer 100. Aviat és dit, eh?
Entre els caçadors, de fet, cadascú elabora les seves especialitats.
Hi ha uns a Cardedeu que aquests en fan fuet, fan llengonissa de senglar. Alguna cuixa de senglar també l'arreglen per fer pernil. Tot és consum propi.
En Joan Miquel és caçador, però no de senglar. Ens explica, però, què s'ha de fer sempre que es caça un animal i es vol menjar.
Del porc senglar es treuen 4 o 5 trossos de la boca, de la freixura, i es porten a analitzar. Un cop, doncs, sap que és bo, el cap de colla truca a tothom que s'ha emportat el senglar i li diu: aquest senglar és bo, es pot menjar, o aquest senglar no és bo i no es pot menjar.
A Catalunya hi ha poca tradició de menjar porc senglar i es troba a llocs precomptats.
A part dels caçadors, tu vas al mercat i no en trobes. No en veig enlloc.
Restaurant abans, sobretot de la part de l'Empordà, del Baix i l'Alt Empordà, vull dir cap al Pirineu, que vas i hi ha civet de senglar.
De fet, ens explica que els senglars, que són aptes per al consum, es venen sobretot a Alemanya, on aprecien molt aquesta carn.
I en Joan Miquel, en Marta, que t'ha fet una mica d'història.
Per exemple, com s'estén el porc senglar a la zona.
A Sant Martí de Montnegre hi havia un senyor que tenia porcs i dues truges les va cobrir un senglar. Tots els petits que hi havia, quan van ser grossos, els van deixar anar. Eren truges de porc casolà i les va cobrir un senglar, un pelut, i això s'ha passat no solament en aquesta zona de Montnegre, en altres zones també. I les truges que abans tenien un o dos senglans, els últims anys aquestes truges en tenien 7 i 8 i 9. Van anar de nòvio i el nòvio va fer feina.
Cinc minuts i arribarem a 3:15. Tenim novetats sobre 8 pobles de l'Anoia que es connectaran a la xarxa d'abastament d'aigua Ter Llobregat per garantir el subministrament a tota la població i que actualment s'abasteix de l'aigua dels pous. Montsegener, quan tindran l'aigua del Ter Llobregat en aquestes cases?
El 2025, perquè ara s'ha de licitar i s'han de fer les obres de connexió des de les canonades que surten del pantà de la Llosa del Cavall i van fins a Abrera. Cada un d'aquests pobles quedarà connectat. Són Copons, Sant Martí Sesgaioles, Jorba, Prats de Rei, Rubió, Sant Pere Sallavinera, Veciana i Calonja de Segarra. En total, uns 300 abonats. David Vila, director de la xarxa Ter Llobregat, explica què significarà per a aquests pobles.
Significa que tenen una major estabilitat en el recurs, una millor garantia d'aquesta quantitat de l'aigua. Sí que és evident que ve condicionat als recursos hídrics que tenim emmagatzemats a la Llosa del Cavall. En situacions de normalitat hidrològica, fins i tot d'alerta o d'excepcionalitat, que tinguéssim unes quantitats acumulades amb els embassaments suficient, podríem dir que sí que tenen aquesta garantia de subministrament de l'aigua i d'aigua de qualitat.
Les obres costaran 7,5 milions d'euros finançades per l'ACA. L'alcalde de Copons, Àlex Pren, exposa quin és el seu problema.
El problema és que tenim una aigua de molt mala qualitat, ens arriben nitrats, i això fa que tinguem un nucli de la població que no pugui utilitzar l'aigua ni per beure ni per cuinar.
En aquestes mateixes dates també s'hi connectaran fora de l'Anoia, Castellví de la Marca, Vallirana i Sant Celoni.
Les dures vivències al voltant dels matrimonis forçats queden reflectides al documental No, no quiero, que es pot veure aquesta setmana a la cartellera.
La sensació que jo tenia en aquest moment era sentir culpa.
S'ha fet en col·laboració amb Valentes i Acompanyades, una entitat pionera que combat els matrimonis forçats des del 2014, amb seu a Girona, i on es va fer la preestrena. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
Un documental en primera persona, oi?
Sí, són quatre dones que van aconseguir escapar-se de matrimonis acordats per les famílies, quan en alguns casos només eren unes nenes, i que han fet un pas endavant per explicar-ho i demostrar-ho que no són les úniques. La directora de No, no quiero, Belén Santos, explica que les dones han volgut mostrar la seva història per ajudar-ne a d'altres, que estan en situacions similars. Apunta que elles mateixes porten el fil argumental i remarca que no vol associar els matrimonis forçats a cap cultura en concret. Assegura, a més, que d'aquestes protagonistes ella també n'ha après molt.
Una de las cosas que más me ha sorprendido desde el inicio hasta el final ha sido descubrir a estas chicas lo valientes que son y la fortaleza tan grande que tienen, ¿no? Porque pronto decidir que no quieres casarte o que si ya te has casado quieres dejarlo, lo que supone eso es enfrentarte a tu familia, empezar una vida sola y estamos hablando, pues eso, de mujeres que son muy jóvenes, a veces adolescentes o niñas.
De fet, Maria, aquesta fermesa es manifesta de seguida quan parles amb aquestes noies, oi?
Sí, de fet, una d'elles és la Maria Islam. Ens parlava d'un trencament que per ella va ser molt difícil amb la seva família, però diu que no se'n penedeix.
Per mi, crec que la Maria, de quan tenia 15 anys, va prendre la decisió valenta, però també una mica inconscient, perquè no era coneixedora de tot el que passaria després del moment de dir marxo de casa meva. Ara bé, que mereix la pena, sí.
La Yassima, que als 14 anys va rebutjar casar-se amb el seu cosí, ha aprofitat aquesta experiència per convertir-se en referent d'altres noies que puguin estar en la mateixa situació, i ho fa a través de l'associació Valentes i Acompanyades.
Les noies que han passat per això entenem lo dur que és la situació, el context, la pressió familiar, entenem el que estan passant les noies actualment, fem una mica, no, d'acompanyament, d'apoderament de les noies. Que tinguin una figura d'una persona que ho ha passat i ho ha superat i que ha tirat endavant els anima també en el seu procés, no?
Ara s'estan plantejant portar el documental als instituts.
I una exposició subratlla en aquest cas el paper de la dona durant la Guerra Civil, sobretot en el transcurs de la Batalla de l'Ebre. És la mostra Invisibles però Decisives, que fins a finals de juliol de l'any que ve es pot veure a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta. Jordi Barranca, parlem d'una exposició sobretot didàctica, oi?
Bon dia, Marta. És així, didàctica, molt divulgativa i orientada perquè les noves generacions aprenguin i coneguin el paper de les dones en el dia a dia de la guerra. L'historiadora Miri Nash és la comissària de la mostra.
Jo crec que pot interpel·lar des de les imatges, des dels escrits, des de les pròpies fonts, en alguns casos que es poden remarcar com fonts d'aquí, del territori Ebre, que és una petita, un petit fragment d'un diari sencer.
I és que posar el focus en el paper de la dona massa invisibilitzat fins ara és una forma de combatre també els discursos d'extrema dreta negacionistes, tal com detalla la consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart.
I és que en aquest moment d'ascens de l'onada reaccionària global, la recuperació de memòria democràtica amb mirada feminista és el millor dic davant dels discursos revisionistes, xenòfobs i antifeministes.
Invisibles però Decisives es construeix a partir dels casos reals de cinc dones de l'Ebre, una mestra, una sindicalista, una infermera que va venir amb les Brigades Internacionals, una pescadora i també una pagesa, en aquest cas anònima. Tot plegat en un projecte que vol tenir continuïtat. L'exposició es pot visitar de forma gratuïta fins al proper 31 de juliol a la seu del COMEBE, el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre d'aquí de Corbera d'Ebre. A partir d'aleshores serà itinerant i, per tant, es desplaçarà fins als centres educatius que ho demanin.
Després de 4 anys de treballs minuciosos de restauració, el Museu de Solsona acaba d'enllestir el procés per recuperar diversos menhirs prehistòrics que estaven dispersos per diversos punts del Solsonès. Ara, un cop restaurats, els tècnics els han tornat al seu lloc d'origen. Anem cap a Riner, on hi tenim l'Eloi Barrera. Eloi, es tracta d'una feina complexa i delicada perquè estem parlant de monuments megalítics que són grans, tenen grans dimensions.
Exacte, sí, poca broma, perquè són 6 gegants de pedra d'unes 3 tones cadascun, monuments funeraris amb milers d'anys d'història que estaven dispersos per diversos punts del Solsonès i que necessitaven una rehabilitació. Això és el que s'ha fet, i un cop condicionats, hi havia alguns experts, de l'àmbit acadèmic sobretot, que defensaven que calia preservar aquests menhirs dins d'un museu. En canvi, al territori, la gent del Solsonès reclamava que no, que volien que tornessin al seu lloc d'origen, com explica la Lídia Fàbregas, directora del projecte.
És molt més fàcil conservar-los tenint-los tots tancats en un espai que tornant-los a l'aire lliure. Però realment la Generalitat va fer l'esforç del Departament de Cultura d'escoltar aquesta veu del territori i de valorar que realment eren uns elements que estaven vius en aquest aspecte i que calia retornar-los al territori.
Ara, doncs, tots els menhirs han tornat al seu lloc d'origen i el Museu de Solsona es compromet a revisar-los periòdicament per garantir-ne el bon estat de conservació.
Visitar-los i fer les actuacions de conservació que necessitin. Però anualment, amb la restauradora nostra, farem campanyes d'actuació in situ, de manera que no acumularem problemes com els havia passat durant tot aquest temps.
També dissenyaran una ruta per poder visitar els menhirs sobre el terreny. Tot el procés de restauració ha costat uns 130.000 euros finançats pel Departament de Cultura.
I avui deu haver-hi algú molt, molt, molt content. Un primer premi de la Loto 649 ha deixat més de 3 milions d'euros a Cardedeu. La butlleta guanyadora del sorteig d'ahir es va vendre al quiosc de la plaça Joan Alzina, d'aquest municipi del Vallès Oriental. A més d'encertar els 6 números de la combinació guanyadora, l'afortunat apostant també va encertar el número plus, que duplica l'import del premi. La quantia total que s'endurà l'encertant puja a 3.138.495 euros. No ens hem deixat ni un número.
Catalunya al dia. Catalunya Informació. Bitch, you thirsty, please grab Sprite. My crib's lurking, don't die
tonight. I just wanna dance with you, baby. Just don't move too fast, I'm too crazy. Aquest que sentim és el raper nord-americà Vince Staples, que actuarà al Sonar de l'any que ve. Avui s'han anunciat els noms d'una 70 d'artistes que seran en aquest festival de música electrònica i experimental que es farà a Barcelona entre el 13 i el 15 de juny. També s'hi podrà veure el productor musical canadenc Kate Tranada, la cantant i compositora britànica J.C. Ware i el digi alemany Ben Vomer. Aquesta pròxima edició, la 31ena, planteja un programa enfocat cap al ball i amb els adjectius festiu i radical com a conceptes destacats. A partir d'avui, el Lliure de Gràcia es converteix en un cinema atrotinat de Massachusetts per explicar la història de tres treballadors que miren de sobreviure en un món competitiu i capitalista. És el cinema amb què Annie Baker va guanyar el Pulitzer i que ara dirigeix Marília Samper de manera fidel. Barcelona, Marta Vives.
Així és, Marta, i és que per Marília Samper era molt important respectar el tempo que marca el text i en especial mantenir els silencis perquè, segons la dramaturga, es converteixen en un espai on poder trobar tot allò que s'amaga més enllà de les paraules. El text de Baker parla de precarietat, d'identitat, de discriminació i d'incertesa, però també de nostàlgia, com reivindica Samper.
Hi ha la nostàlgia, no? És una obra que parla també d'això, no? Del que hem perdut, no? La tecnologia i tot això que hem trobat, que és molt més còmode per nosaltres, però els manca l'ànima.
David Mercè, Sara Diego i Tom Vieira Poblet són en Sam, la Rose i la Beri, els personatges que van més enllà de ser un retrat generacional.
Al cap i a la fi és la humanitat, no? El que hi ha a escena, no? Persones que amb les seves frustracions, amb les seves il·lusions, no? Intentant trobar-se, intentant comunicar-se i intentant sobreviure de la millor manera que poden, no?
Des d'avui fins al 17 de desembre, el Lliure de Gràcia, no us perdeu aquest text punyent, que és mirall i llum com el millor cinema.
Escultures medievals i renaixentistes dialoguen amb obres contemporànies a l'exposició Emocions, imatges i gestos del passat i del present, que es pot visitar des d'avui fins a finals de maig al Museu Frederic Marès de Barcelona, Montse Mas.
La mostra vol trencar amb els prejudicis amb l'art religiós, emparentant-lo amb autors del segle XX i XXI, com explica el director del Museu Marès, Salvador García.
Podem trobar un Lucio Fontana al costat d'una Pietat del segle XVI o un Bill Viola al costat d'una Mare de Déu. Perquè hi ha un fil conductor, que són les emocions, que reconeixem en les obres d'art.
La relació i el trànsit entre la tristesa i l'alegria és el tema central de la iniciativa, com afegeix García.
Podem trobar aquestes emocions atemporals i, tot i que no et reconeguis en una creença, sí que puguis emocionar-te veient les emocions que estan representades. Per tant, és articular un discurs entre la tradició i la contemporaneitat.
L'exposició, comissariada per la historiadora i filòloga medievalista Victòria Cirlot, compta amb els àmbits dolor, ferida i glòria al voltant de la figura de Maria i s'acompanya de cites i poemes de místiques medievals com Juliana de Norwich.
Lluny, ben lluny de tot aquell temps.
El grup lleidatà Coer s'ha anunciat aquest matí que se separa. Ho han explicat el programa Els Experts d'ICCAT, que avui s'ha fet des de Lleida. Noelia Casellas, bon dia.
Hola, bon dia.
Des del 2014 que havien portat arreu la seva essència reggae.
Exacte, i ara diuen prou. El vocalista de Coer, Kelly Zai, ha explicat que el grup ha pres la decisió de no continuar plegats per la falta de motivació que els provoca el camí que ha pres la indústria musical actual.
No podem treure un tema un cop al mes. No podem estar traient tema sempre perquè la gent estigui a la guai amb nosaltres, perquè estiguem al top. No podem moure'ns amb els números que es necessite per estar allà. No podem complir amb les expectatives dels números. I com a banda ho hem pensat, no podem.
Kelly Zai ha avançat que farà música en solitari, però no hi posa terminis.
Jo no puc deixar de fer música. O sigui, crec que és el que més sé fer. Se'm dona bé moltes coses, però la música, és que a part de que se'm dona molt bé, és la meva salvació.
L'any 2018, Coers va publicar el seu disc Unbroken, que els va situar com un dels grups de reggae amb més projecció. Aquell mateix any van fer la cançó de l'estiu de TV3 i Catalunya Ràdio. L'abril del 2020 van publicar el seu darrer treball titulat That Day.
I encara abans dels esports us direm que avui, que és dia de GM, és a dir, que sabem quanta gent escolta la ràdio, aquí a Catalunya Informació 94.000 oients diaris i Catalunya Ràdio 591.000, que vol dir que ha crescut en un any prop d'un 10%. Catalunya Ràdio té 50.000 oients més que en l'arrencada de la temporada anterior i per internet també ha guanyat una quantitat similar de seguidors. Segons l'EGM, això vol dir un 50% més que en el mateix període de l'any anterior.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i les 2, temps ara pels esports. Ja tenim la convocatòria de l'Espanyol del partit de demà a Oviedo, partit de la 18a jornada de Lliga a segona. Oriol Munné, bon dia.
Bon dia, Luis Miguel Ramis, l'entrenador, s'endú 23 jugadors per viatjar aquesta tarda i no hi ha cap novetat respecte de la convocatòria de la jornada anterior contra l'Alcorcón. L'Espanyol buscarà demà una tercera victòria seguida que el situï provisionalment en zona de descens directe. Sentim l'entrenador.
Los detalles, no cometer errores, crecer en el partido, no dejar crecer al rival, sobre todo fuera de casa. Esto es lo que hemos hecho en casa y trataremos de acercarnos lo máximo posible a eso, porque si es así, pues estaremos con más posibilidades de ganar.
El Barça de futbol se la buscarà avui redreçar el mal inici a la ronda elit de la Champions després de l'empat a 2 d'ahir contra l'Evoli a la primera jornada.
Els de Jesús Velasco juguen d'aquí una hora a les 3 contra l'Étoile Lavalois francès, el segon partit del seu grup, amb l'obligació de guanyar. L'equip podrà comptar avui amb Pito, que ahir estava sancionat. Ahir els blaugranes es van deixar empatar a 9 segons del final del partit contra els italians. Jesús Velasco, l'entrenador, analitza el rival d'avui.
Partido de mucha intensidad, es un equipo que corre mucho, técnicamente muy bueno. Tácticamente seguramente están un poco más lejos de los italianos, pero es un equipo complicado porque hay gente muy grande, muy dinámica y técnicamente muy buena.
El tècnic diu que l'equip anirà a totes.
Es una guerra que quedan dos batallas, eso es. Nosotros vamos a competir hasta el final, dependemos de nosotros mismos, con lo cual era mucho mejor haber ganado, por supuesto. Y nada, ahora hay que tirar de matemáticas, pero nosotros con el objetivo siempre es el mismo, ¿no? Intentar ganar, hacer todo lo posible por ganar. Y bueno, a ver si estamos un poco más lúcidos. Tenemos ya Pito, tenemos un jugador más, así que hay que aprovecharlo y llevarnos la victoria.
A l'altre partit del grup avui a jugar un Riga Évoli. Recordem que el més es classifica un equip per grup. El Barça ara mateix és segon per darrere del Riga.
En handbol, el Barça té partit de Champions a la pista del Veszprém hongarès a 6:45 de la tarda.
El Barça és primer de grup i el Veszprém segon i tots dos estan empatats a 14 punts. Per tant, avui hi ha el liderat del grup en joc, Carlos Ortega, entrenador del Barça.
De los mejores partidos que se pueden ver en el mundo del balonmano. Nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de la actualidad, sin duda, con una cancha caliente, con el público entregado y la derrota que tuvimos en nuestro partido en el Palau, ¿no? Va ser un partido muy difícil, en el que hay que hacer muchísimas cosas bien.
De fet, Ortega dona els hongaresos com a favorits.
Puntuar allí sería muy positivo. Hay que ser realistas. Creo que es de los partidos que a lo mejor Veszprém puede partir como favorito, pero nosotros somos el Barça y no podemos renunciar a nada. Tenemos que ir por todas, hacer muy buen partido y controlar su punto fuerte.
I avui comença la fase de grups de la Champions masculina d'hoquei patins i participa el Barça, que jugarà contra el Liceo. Sergi Fernández és jugador al Barça.
El grup és pràcticament el mateix dels últims anys. Molta confiança, intentant millorar cosetes partit rere partit. Els joves ens estan donant molt. Han tingut un període de diverses lesions i els hem necessitat i han donat el callo. Que continuï tot igual, al final crec que estem en una bona dinàmica, intentar doncs, reafirmar-lo un altre cop i doncs, seguir així fins a final de temporada, que és on estarem en disposició de guanyar títols.
En bàsquet, la penya agafa aire després de guanyar el Prometei ahir en partit de la 9a jornada de l'Eurocup, l'última de la primera volta per 79-76.
Ara la penya queda provisionalment 7a de grup, fora del playoff, amb 4 victòries i 5 derrotes. Carles Duran, entrenador.
Veiem també el got mig ple. Crec que l'equip ha tingut un molt bon caràcter, un molt bon esperit, i ha tret un partit davant d'un equip que juga un bon bàsquet i que és un equip que serà un equip dur en el grup i possiblement en les eliminatòries.
Duran reconeixia el paper de revulsiu que van tenir ahir els joves.
Jo crec que hem entrat molt malament, sense cap tipus de ritme, especulant, superfreds, però crec que amb l'entrada del Rubén i del Michael als últims 5 minuts del segon quart jo crec que hi hem canviat, però que no pot ser que els nanos ens tinguin que posar aquesta energia, no? I jo crec que la segona part, la majoria que han estat al camp, doncs ho han entès i els han acompanyat.
En MotoGP, Àlex Rins ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio que arribarà just quan ha estat físic per a l'inici de la temporada vinent, la del seu debut amb Yamaha.
Amb la gravetat que van veure la lesió, van dir que sobre uns 9-10 mesos està soldant. Perfecte, 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 del tot no quedarà, perquè l'os va explotar i a poc a poc vaig sentir millores.
I a la Lliga de Waterpolo, un partit avançat de la jornada 12 de la competició masculina, Sant Andreu 15, Terrassa 12, i també dos partits pendents de la Lliga Femenina, Sant Feliu 7, Mediterrani 23, de la 9a jornada, i Etxell 17, Sabadell 15, de la 4a.
No t'ho pots perdre.
I avui us convidem a buscar al YouTube aquest vídeo que acaba de publicar la banda de punk rock d'Alcarràs, Gos Mullat.
Som els últims fills d'un altre rebundant, arrelats al camp com els nostres presidents.
És un altre crit d'alerta per no perdre la pagesia del país en què han col·laborat, en aquest videoclip, 18 joves pagesos d'aquest municipi del Segrià. La banda diu que són la resistència d'un model de vida que està arribant al final. Escolteu.